mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado. Què tal? Salutacions cordials, soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és dimecres 9 de setembre i arrenquem una nova edició de la mañana de COPE en el Maestrat. Tenim per davant una hora per a contar-te tot allò que passa al teu voltant, a la comarca del Baix Maestrat. Avui estarà la mañana de COPE en el Maestrat l'alcaldessa de Càlig, Ernestina Borràs, i és que durant aquesta mateixa setmana Borràs s'ha reunit amb la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador. La primera del Caligiona s'ha interessat per l'estat en què es troba la carretera que unix Càlig amb Benicarló i el polígon industrial, i ens detallarà precisament en quin punt es troben els esmentats projectes. I des de l'1 de setembre l'enllumenat públic de Vinaròs està sent gestionat per Elec Nord i s'ha anunciat un estalvi energètic de vora el 48%, del que ens parlarà el regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina. També al voltant d'aquest tema de l'enllumenat xerrarem amb el portador del Partit Popular a l'Ajuntament de Vinaròs, Juan Amat, ja que cal recordar que fou precisament el seu partit el que va adjudicar aquesta gestió. Actualitzarem, com sempre, la informació nacional i internacional i a la tornada et contaré la programació de la xarxa de teatre que s'ha programat per aquest curs a Ulldecona, a càrrec del grup escènic Ull de Teatre. Jaume Coll és el seu president i serà el que ens detallarà tots i cadascun dels espectacles programats, tots ells de categoria professional. I, per supost, avui, dia de la Verge d'Ermitana, tindrà cabuda en el nostre programa la regidora de festes de Peníscola, que ens farà una valoració sobre aquests primers dies dedicats a la Mare de Déu. De seguida entrem en matèria, però abans ens toca repassar l'última hora informativa i ho fem, com sempre, en titulars. La Diputació de Castelló posa en marxa una línia d'autobusos que connectarà l'aeroport de Castelló amb els municipis de la nostra comarca. Es posarà en funcionament des del primer dia de la posada en funcionament de la línia regular que uneix Castelló amb Londres i Bristol. Entra en funcionament la gestió de l'enllumenat de Vinaròs per part de l'ECNOR, que tindrà un import de 641.000 euros a l'any. El contracte és per a 12 anys i suposarà un estalvi energètic de més del 48%. El Partit Popular recorda que el contracte el van gestionar ells i jo a que el nou equip de govern reconeixca les virtuts del mateix. Peníscola celebra avui el dia de la seva patrona. En aquests moments està celebrant l'ofrena floral a la Mare de Déu de l'Ermitana. Aquesta tarda, a partir de les 17 hores, tindrà lloc la processó pels carrers del casc antic amb la participació del grup de danses, la colla de dolçainers, la banda de música, els cavallers, les pelegrines i els moros i cristians. I més coses, l'Ajuntament de Benicarló donarà informació als veïns afectats per la regularització del cadastre. L'última regularització de la Direcció General del Cadastre ha detectat un total de 1.262 incidències al terme municipal benicarlando i per això des del consistori posen els serveis tècnics municipals a disposició dels ciutadans afectats per aquesta regularització. Les 12:34 minuts del matí fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 15,1 graus i la màxima es situa al voltant dels 21,9. A Benicarló els termòmetres marquen una mínima de 16,2 i una màxima de 23,9, mentre que la càmera ubicada al Gran Hotel Peníscola enregistra una mínima de 16,4 i una màxima en l'actualitat de 24 graus. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 11,6 i una màxima en aquests moments de 18,6. I pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia en la zona litoral preveu per aquesta tarda que tinguéssim el cel amb intervals nuvolosos. Per a demà la previsió ens parla de nou de pluges, però de poca intensitat al llarg de tot el dia, tot i que cara a la tarda podrien desaparèixer. Les temperatures demà continuen com les d'avui, vora els 25 de màxima, i es produeix un repunt a l'alçat de les mínimes. A l'interior demà amaneixeran amb el cel ennuvolat i cap a migdia és probable que caiga algun ruixat, però de poca intensitat. Les temperatures seran com les d'avui, la màxima bregarà als 21 graus i la mínima serà de 13. Temps ja per a conèixer la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la DGT, cal extremar les precaucions si et trobes circulant per la Nacional 340. Recorda que a l'entrada de l'EP7 Benicarló-Peníscola et trobaràs amb les obres de desdoblament de la variant normalitat a la resta de xarxa viària de la nostra comarca. Les 12:35 del matí. Comencem la mañana de COPE en el Maestrat.
La mañana. COPE Vinaròs. Estar informado.
I avui volem obrir la mañana de COPE en el Maestrat traslladant-nos fins a la localitat de Càlig perquè des de l'Ajuntament, concretament la seva alcaldessa Ernestina Borràs, es reunia aquesta mateixa setmana amb la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, per tal de conèixer l'estat d'alguns dels projectes que té en marxa la localitat. Ernestina Borràs, molt bon dia.
Molt bon dia, hola, bon dia.
Un dels que tenim pendents de projectes és eixe obres de millora de la carretera CB-135, la que uneix Càlig amb el polígon industrial i Benicarló. Conta'ns una miqueta què és el que se li ha transmès des de la conselleria.
Sí, bueno, lo principal de la visita, a part de altres temes que el nostre tècnic municipal, l'arquitecte, tenia en qüestió de plan general, el plan de paratge de socors i, bueno, altres temes municipals urbanístics, el tema principal era el mirar de poder arreglar la carretera des del polígono industrial fins a Càlig, que, com sabeu, és el tramo que està, vamos, des de fa moltíssims anys, de la mateixa manera. Entonces el director general, el senyor Domingo, tenia clar de què estàvem parlant i des de luego vam sortir tenint el compromís de que sí que es té que solventar com a mínim de la mateixa manera que està fet des de Càlig a Cervera. Vale, ahí hi ha un projecte de fa molts anys, però és un projecte que avui per avui, per la situació econòmica en la que passem, no és viable i per lo tant no es va de moment a fer-se tal com estava projectat en un principi. Tampoc és el que pretenem, ¿vale? Som conscients de la situació i hem de ser realistes i reclamar tot allò que creiem que és necessari. No més de lo necessari tampoc. Però sí que s'estudiarà i se podrà arreglar possiblement la carretera tal com està des de Càlig a Cervera.
És molt important.
És una carretera molt transitada, no té massa lògica que s'hagin deixat justament un tramo que està molt més circulat que el siguient s'ha deixat sense carrers.
La veritat que és tremendament perillós. Jo feia molt de temps que no pujava a Càlig, vaig tenir l'oportunitat de pujar uns dies abans de les festes de Càlig i la veritat que jo mateixa vaig estar comentant quin desastre de carretera, no? Perquè tenim un tram que està en perfectes condicions, però justet el que va des del polígon industrial fins a Càlig és una pena, no? Que es troben ixa...
No té accent, la qualitat de l'asfalt pues, també és roïn. Sí, la veritat és que és principalment, dic, entre altres coses municipals, el que anàvem a demanar. L'acollida va ser, bueno, estupenda. La veritat és que vam tindre possibilitat de poder preguntar totes aquelles dubtes que teníem i poder aclarir per temes municipals i per supost, el tema de la carretera, la consellera també.
Ernestina, has comentat també que hi ha altres temes, evidentment, que s'han tractat en la reunió, tot i que este era el principal, però tenim també a sobre de la taula el Pla General d'Ordenació Urbana de Càlig. Com es troba aquesta tramitació?
Sí, bueno, aquí des de la conselleria, en el seu moment, nosaltres vam presentar un projecte, este projecte que nosaltres, un document inici, se mos va fer una molt gran retallar el que nosaltres havíem demanat, tot i que som conscients de lo que fa uns anys pensàvem que podia ser viable, ara l'experiència mos diu que la realitat és una altra. Entonces ara estem treballant en el que és pues, bé, fer tots aquests retalls. Anterior a aquesta legislatura se va deixar damunt de la taula en la idea de que siguem la nova corporació municipal la que decidisquem i ara en breu hem de tindre la reunió municipal per tal de tratar aquests temes. Teníem alguns dubtes del plan general i se'ls va traslladar en ells per veure quina és la postura que pensem portar d'ara endavant. Pensem que ara que la situació urbanística, bueno, el tema de la construcció està parat, és bon moment per tirar avant el que sigui documentació. I estem en això.
Per un altre costat, si el sector de la construcció està aturat, un que també està aturat és el sector industrial. Vosaltres també us heu interessat per l'execució precisament del sector industrial de la Pedrera, no?
Sí, bueno, és un polígono que tenim molts problemes, que uns problemes que s'arrastren des de fa molts anys i també ho han volgut traslladar a la nova conselleria, als nous directors generals. per tal de poder a veure si teníem alguna una solució més immediata, perquè és algo que s'està arrastrant de fa molt de temps. Quan no hi ha voluntat per les dues parts, pues les coses se compliquen molt i és el que està passant a l'Ajuntament de Càlix en este polígono.
M'agradaria també que me comentares, Ernestina, com es troba el Pla Especial d'Usos de l'Entorn de l'Ermita del Socors, un tema que també li heu plantejat a la consellera.
Sí, bueno, això és que nosaltres tramitant-ho des de l'Ajuntament, ens falta encara un seguit de documentació, però en breu, este mes de setembre, ho tindrem ja llest per fer-los arribar. També és un document, diguem que és un document d'inici, on sigui un pla general xicotet, però del pla d'usos del Socors. Ahir el que es té que de dir és quina finalitat i quins usos se volen donar en este paratge. Ja fa temps que ens vam ficar en contacte també amb el que és el patronat del Socors per tal d'escoltar què és el que es voldrien o no en el que és l'hostaderia i s'ha mirat a altres coses per tal de bueno, per poder aparcar caravanes i altres utilitats, perquè és que si no se li dona l'ús, pues entonces hi ha moltes coses que a la millor voldria citar i no és possible. Per tant, és per tirar endavant això. Això ho tenim ja quasi bé damunt de la taula.
Suposo que la idea és tirar endavant aquest pla especial d'usos per tal de fer que l'Ermita del Socors tinga encara molta més màgia de la que té, no?, en l'actualitat, perquè és un paratge, la veritat, que magnífic.
Sí, perquè ja saps tu, està l'ermita, nosaltres no és perquè ell sigui així, és l'ermita per nosaltres de les més majes de tota la comarca i entonces, però no té les instal·lacions que tindríem per tal de potenciar més este paratge. I, però, clar, tot això és una tramitació i estem en aquesta feina.
Doncs, Ernestina Borràs, alcaldessa de Càlix, moltíssimes gràcies per fer-nos 5 cèntims al voltant d'aquesta reunió que se mantenia aquesta mateixa setmana a Conselleria. Moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a tots vosaltres.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig. Del 7 al 20 de setembre gaudeix de les festes patronals de Peníscola 2015. Festes declarades d'interès turístic nacional. Festes en honor a la Verge d'Ermitana del 7 al 20 de setembre a Peníscola. Actuacions del grup de danses, moros i cristians, vespres taurins. No passaran, ball al parador de festes, penyes a la platja, més de 150 actes per gaudir de l'últim tram de l'estiu. No te les faig perdre. Festes patronals de Peníscola.
Atención estudiantes, arranca un nuevo curso y en Electro Hiper Europa encontraréis todo lo que necesitáis. Tablets de 7, 9 y 10 pulgadas, fundas y gran variedad de accesorios. Además en Electro Hiper Europa disponemos de ordenadores portátiles especial educación. Y como siempre, puedes financiar todas tus compras. Electro Hiper Europa, precios bajos siempre.
El nostre poble, la nostra gent. Se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
La mañana. Cope Vinaròs. Estar informado.
I de Càlix, a continuació, ens traslladem fins a la localitat de Vinaròs, una localitat que presentava ahir el tema de la nova gestió de l'enllumenat públic de la ciutat, un enllumenat que passa a gestionar l'empresa Elecnor. Tenim amb nosaltres a Guillem Alsina, que és el regidor d'Obres i Serveis a l'Ajuntament de Vinaròs. Guillem, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Des de l'1 de setembre, Elecnor és l'empresa encarregada de la gestió i manteniment de tot l'enllumenat públic de la ciutat i sobretot el que heu destacat és aquest anunci de que s'arribarà a estalviar més d'un 48% en el subministre elèctric. No és així?
Sí, així és. Com bé dius, a partir de l'1 de setembre, Elecnor ja passa a controlar tot el que és la xarxa d'enllumenat públic, incloent el pagament del consum elèctric a l'empresa Iberdrola. També portarà, serà encarregada de portar el manteniment preventiu dels punts de llum, també dels quadres de comandament, i sobretot és on està fent la inversió més forta, és en aplicar l'eficiència energètica. Estem parlant de que l'Ignor passa a controlar un més o menys 6.200 farols que tenim al municipi, de les quals s'ha compromès a aplicar eficiència energètica a 5.200. Això vol dir que l'empresa, en aquests primers 5 mesos, que segons els plecs del contracte és el que té determinat, farà una inversió de 930.000 euros per aplicar el que són en luminàries LED i bombetes de baix consum, per arribar a el que comentaves tu, és un estalvi en consum energètic al voltant d'un 48%. Es passarà a consumir d'uns 4.200.000 quilowatts que s'han consumit fins ara a la meitat, a 2.100.
Això estaríem parlant de forma anual, no?, el 48% d'estalvi energètic?
Sí, correcte, de forma anual.
Sí, perquè cal recordar que aquesta concessió és per a un termini de 12 anys amb un muntant total de més de 7.693.000 euros, el que suposa més o menys uns 641.000 euros de forma anual. Un contracte que vosaltres ja us havíeu trobat i que havia sigut adjudicat per l'anterior equip de govern, no?
Sí, així és, una de les concessions que ha fet l'anterior equip de govern del Partit Popular. Nosaltres, al trobar-nos això damunt de la taula, no queda més que complir el que està signat per la corporació anterior, va ser aprovat per pleno amb els únics vots a favor del Partit Popular. Nosaltres, a veure, hem d'acatar aquest contracte, el que sí que la gent pot estar tranquil·la de que nosaltres des d'un primer moment, tant a través dels tècnics, dels serveis tècnics, i nosaltres des de la brigada municipal estem bastant a sobre de tot el que són, de que es porten a terme els canvis de luminàries, de que es complisca tot com toca el contracte. Aquí és cert que, nosaltres vam fer unes declaracions prometent que, sobretot a la colònia Europa, es faria de manera més immediata de lo que ha sigut al final els canvis de luminàries. L'empresa ha alegat que ha tingut problemes de subministre a l'agost. És cert que aquesta setmana ens han arribat dos trailers de material a l'almacén de la brigada municipal, i avui hem passat, junt amb un tècnic de l'Ajuntament, hem passat a comprovar que estiguessin treballant a la colònia Europa, i avui sí. Avui podem dir que hem començat a canviar els braços i les luminàries, i esperem que no es demore més.
Sí, precisament t'anava a preguntar precisament, no, per la colònia Europa, on s'havia anunciat millores, no, en el tema de l'enllumenat, perquè aquest era ja un problema que venien arrastrant de moltíssims anys. Suposo que els veïns estaran més que satisfets, perquè la veritat que des de la reunió que vau tindre a principi de l'estiu a ara tampoc s'ha tardat tant, no?
Sí, és una llàstima, perquè nosaltres en la reunió que vam tindre allà a peu de plaça es van prometre que abans de començar l'agost estaria la major part dels canvis realitzats. No ha pogut ser així, ens hem retardat un mes. Torno a demanar disculpes perquè no hem complit la nostra paraula, però bé, estem fent el que en podem, i realment que, a veure, el que comento, que avui estan treballant, l'empresa és una empresa del poble que ha estat subcontratada per l'Ignor, està allí treballant, i esperem que no demorem molt més en el temps.
També, si hi ha alguna persona, algun veí de Vinaròs que detecta qualsevol tipus d'incidència en el tema de l'enllumenat, què és el que ha de fer, Guillem?
És trucar al telèfon 24 hores de l'empresa, o si no, és per emergències, o si no, directament a l'Ajuntament de Vinaròs. L'Ajuntament es passa a serveis, es passa la incidència, i nosaltres directament ho posem al sistema informàtic que utilitzem nosaltres per atendre contacte amb les empreses que estem treballant, amb el programa SIGO, i en qüestió de pocs dies intentarà solucionar.
Doncs Guillem Alsina, regidor d'Obres i Serveis de l'Ajuntament de Vinaròs, moltíssimes gràcies per contar-nos en què consisteix aquest contracte. Gràcies i bon dia.
Molt bon dia a vosaltres i gràcies.
Cope Vinaròs també en Twitter, @CopeVinaròs. Per estar permanentment connectat al que succeeix en el Maestrat, @CopeVinaròs.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
I seguim parlant de l'enllumenat públic de la ciutat de Vinaròs, i si abans parlàvem amb Guillem Alsina, que és el regidor d'Obres i Serveis, ara anem a fer-ho amb el portador del Partit Popular de la ciutat de Vinaròs. Juan Amat, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Esta mañana habéis ofrecido una rueda de prensa para dar vuestro punto de vista relacionado con el tema de la concesión del alumbrado público a la empresa Elecnor, una concesión que se hacía unos meses antes de que se produjeran las elecciones municipales y que ayer se daba a conocer a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Cuéntanos, Juan.
Pues bien, sí, efectivamente, pues tal y como se reconocía por parte del actual gobierno municipal, por parte del señor Alsina, representante del Partido Socialista, y del señor alcalde, representante de Podemos, es evidente que aquello que decíamos que justificaba este contrato, a día de hoy ya reconoce hasta el gobierno municipal, va a generar un ahorro muy considerable de consumo de luz. Concretamente se reducirá el consumo de luz del conjunto del ayuntamiento un 48%, y desde luego una reducción en el coste de forma inmediata. A partir de este momento, el ayuntamiento de Vinaròs, que pagaba más de 900.000 euros cada año por factura de luz y reparaciones en infraestructuras lumínicas, en la actualidad pasará a pagar 640.000 euros año, con independencia de si la tarifa de la luz sube o baja. Hay un ahorro anual de 260.000 euros. Es indiscutible que es un contrato muy positivo, muy beneficioso para lo que es las necesidades municipales, y desde luego lo que más sorprende es ver al actual gobierno municipal reconociendo lo que hace menos de un año discutían. Yo he hecho referencia al comunicado conjunto que sacó Partido Socialista y Bloc Compromís cuando estábamos sacando estos pliegos, en el que textualmente, y digo textualmente, referían en este comunicado, daban de uns plecs de condicions que tenen la clara vocació de perjudicar les arques públiques, mostrem la nostra oposició als mateixos. Bé, és evident que el que decían hace menos de un año, hoy ya certifican y reconocen que es un éxito de gestión eficaz y seria, que en un tema tan importante como es la globalidad de la infraestructura lumínica del Ayuntamiento de Vinaròs, gracias a este nuevo contrato se garantiza un ahorro, como decíamos, de 260.000 euros año inmediatamente, y una inversión de más de 900.000 euros en el primer ejercicio, que posibilitará la renovación de 5.200 farolas. El 90% a día de hoy de los cuadros lumínicos ya están renovados, nos lo trasladaba así el concejal de servicios en la última comisión, y entendemos, como decíamos, que sorprende ver lo rápido que cambian de postura, pero en cualquier caso lo celebramos. Reconozcamos que han tenido la capacidad de salir y reconocer lo que hace menos de un año discutían. Este contrato es un gran contrato, es un contrato muy beneficioso para Vinaròs, y a diferencia de lo que hicieron otros gobiernos, que es dejar pufos, nosotros lo que hemos dejado son decisiones que han posibilitado que en este año y en el año que viene la factura de la luz de este ayuntamiento sea mucho menor de lo que ha sido hasta ahora.
Juan, el alcalde Enric Pla recordaba que ellos defienden la gestión pública en frente a la externalización de servicios, como es este caso, ¿no? Y hablaba de la dificultad de que la empresa esté precisamente lejos, ¿no?, de lo que es el municipio, porque dice que eso dificulta la gestión.
Bueno, pero eso no es más que la evidencia de que el señor alcalde, como buen activista de Podemos, pues tiene serios prejuicios ideológicos. Para empezar, no se está privatizando nada con este contrato que no estuviera ya privatizado. A mí me hace mucha gracia cuando digo, no, la privatización de la luz, miren ustedes, el Ayuntamiento de Vinaròs, antes de este contrato, no tiene una plantilla de 25 electricistas que van solucionando las incidencias. No había una gestión municipal de la solución de la incidencia. El ayuntamiento lo que hacía era contratar a empresas privadas para solucionar las incidencias que se iban dando. Por lo tanto, no hay privatización alguna que no estuviera con anterioridad. Eso, punto primero. Y punto segundo, la reflexión que hacía el alcalde de que la empresa concesionaria de este servicio sea una empresa de fuera, ya nos consta que a día de hoy tiene subcontratadas empresas locales para solventar las incidencias que se vayan produciendo. Quiere decirse que la inmediatez con la que esta empresa tiene que actuar la refiere el contrato. A mí me da igual que la empresa sea de fuera o de dentro. La realidad cuál es, que si la empresa es de fuera, tendrá que hacer uso de las empresas locales para poder materializar la solución en los plazos establecidos según contrato. En cualquier caso, la inversión que se va a realizar de forma inmediata de más de 900.000 euros para renovar la globalidad de la infraestructura lumínica evidencia y hace presuponer que a corto plazo el número de incidencias va a ser mucho menor que el que se da a día de hoy. Eso también supone un elemento añadido para poder facilitar el control de lo que se tarda en solucionar esas problemáticas, porque a corto y medio plazo esas problemáticas tendrán que ser mucho menores de las que son en la, a día de hoy, donde tenemos una infraestructura lumínica pues deficitaria en lo que a inversiones de mantenimiento se refería. Quiero decirte, la razón de ser de este contrato no era solo generar un ahorro considerable, era también dotar de medios a la infraestructura lumínica del municipio para evitar ese elevado volumen de incidencias. ¿Cómo se hacía? A través de una fuerte inversión en renovación. Esta fuerte inversión de más de 900.000 euros al año, el ayuntamiento no la puede hacer por su situación económica de forma inmediata. Es por lo que acude a una empresa y será con esta inversión con la que se conseguirán generar los ahorros en consumo eléctrico, y es ahí donde la empresa puede sacar un margen de beneficio. En cualquier caso, ya le digo, desde cualquier punto de vista, este contrato es un contrato muy positivo para lo que es el ayuntamiento de Vinaroz, tanto porque reduce el consumo de luz un 48%, tanto porque reduce la factura y costes de la infraestructura lumínica. Pagábamos más de 900.000 euros cada año, pasamos a pagar de forma inmediata 640.000 euros año por contrato. Y en tercer lugar, las dudas que pueda tener el alcalde respecto a la eficacia de esta empresa a la hora de solucionar los problemas que se vayan dando, pues es labor del ayuntamiento también supervisar el contrato. El ayuntamiento tiene que ejercer su función fiscalizadora y de control de, uno, cuándo doy pie o cuándo hago partícipe de la incidencia, y dos, cuánto se tarda en solucionarlo. Y desde luego el contrato establece mecanismos para presionar a la empresa. En cualquier caso, ya le digo, no deja de ser una obviedad que si hay una fuerte inversión de renovación de infraestructura lumínica, el volumen de incidencias es evidente que descenderá, y por lo tanto la posibilidad de solucionarlas de forma ágil será mucho mayor de lo que era hasta ahora.
Pues Juan Amat, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vinaroz, muchísimas gracias por atender la llamada de la mañana de COPE en el Maestrat, y muy buenos días.
Muy buenos días.
La mañana. COPE Vinaroz. Estar informado.
Atención estudiantes, arranca un nuevo curso y en Electro Hiper Europa encontraréis ofertas de 10. Ordenador portátil HP de 15,6 pulgadas con 500 gigas de disco duro y RAM de 4 gigas por tan solo 299 euros. Insuperable. En Electro Hiper Europa, ordenador portátil HP por tan solo 299 euros. Electro Hiper Europa, precios bajos siempre.
Crónica de Vinaroz, la revista mensual más completa y mejor informada. Desde hace más de 20 años, acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa, pasa por Crónica de Vinaroz, ya en su kiosco.
Fotospai.com és l'arxiu fotogràfic online, la web de les imatges on trobaràs les festes, l'esport, les tradicions i molt més de Vinaròs i comarca. Som on menys tu esperes. Fotospai.com.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs. Del 7 al 20 de setembre gaudeix de les festes patronals de Peníscola 2015. Festes declarades d'interès turístic nacional. Festes en honor a la Verge d'Ermitana del 7 al 20 de setembre a Peníscola. Actuacions del grup de danses, moros i cristians, vespres taurins. No passaran, ball al parador de festes, penyes a la platja, més de 150 actes per gaudir de l'últim tram de l'estiu. No te les faig perdre. Festes patronals de Peníscola.
Te queremos dar la bienvenida a nuestras nuevas mañanas.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
He vuelto.
Que aquí andamos y andaremos
y
hasta
durante dos, cinco días a la semana.
Mi querido Luis de Herrera.
Mi querido Carlos Herrera.
No me tienes que convencer de
pues
eso.
Entonces, celebro saludarle, señor Sostres.
Que me alegro mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también,
caballeros. Quedamos y caballeros, lo que comienza a las 6. Parece mentira, pero finaliza a las 12.
Todos los días desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
I arribem a la una de la tarda. Te quedes ara en companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que te conten tot allò que està passant a Espanya i al món. Nosaltres tornem, com sempre, a partir de la una i cinc, una i sis de la tarda, per tal de continuar contant més coses al voltant de les nostres terres. Avui estarem a Ulldecona per tal de conèixer la nova temporada teatral organitzada pel grup Ull de Teatre d'aquesta localitat i, per supost, farem la nostra particular ullada a les festes patronals de Peníscola. Recorda, avui se celebra el dia de la seva patrona, la Verge d'Ermitana. Seran uns instants. Fins ara.
La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
La 1:05 de la tarda. Salutacions cordials de nou. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, el programa que t'apropa tota l'actualitat del Baix Maestrat, la de casa nostra. En uns minuts passem a parlar de teatre i ho farem amb el president del grup Espai Escènic Ull de Teatre d'Ulldecona, que ha presentat la programació Espectacles Teatrals, que arranca el 19 de setembre i que es perllonga fins al mes d'abril. Passarà pels nostres micròfons Jaume Coll. També parlarem de la programació festiva de Peníscola amb la seva responsable, amb Raquel París, que ens farà 5 cèntims sobre els principals actes de la jornada, una jornada en la que avui celebren i honoren a la seva patrona, la Verge de l'Ermitana. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa i ho fem, com sempre, en titulars. El portaveu d'Acord Ciutadà a Vinaròs sol·licita que siga publicat l'esborrany del nou reglament del diariet al propi mitjà. També demanen que s'habilite una bústia destinada a les propostes o modificacions dels vinarosencs. Lluís Batalla diu que s'ha de salvaguardar la lliure expressió de les persones. Amics de Vinaròs inaugura avui a les 19 hores l'exposició de caricatures 2 de Pepe Palacios. L'acte tindrà lloc a la seva seu social al carrer Sant Ramon número 13. I en esports, el Peníscola Futbol Sala participa en l'ofrena floral a la Verge de l'Ermitana. L'equip tornarà als entrenaments aquesta mateixa tarda. La 1:07 de la tarda fem una ullada a les temperatures i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 24 graus. A Benicarlo els termòmetres marquen 24,7, mentre que la càmera ubicada al Gran Hotel Peníscola enregistra una temperatura màxima de 25 graus. A Morella tenen 22,2 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu que per aquesta tarda i a tota la zona litoral tinguéssim el cel amb intervals nuvolosos. Per a demà, la previsió ens parla de nou de pluges, però de poca intensitat al llarg de tot el dia. És probable que cara a la tarda puguen remetre. Les temperatures demà continuen com les d'avui, vora els 25 de màxima, i es produeix un repunt a l'alça de les mínimes. A l'interior, demà amaneixeran amb el cel ennuvolat i cap a migdia és probable que caiga algun ruixat, però de poca intensitat. Les temperatures seran com les d'avui. La màxima bregarà els 21 graus i la mínima serà de 13. Són al Pito. Coneixem, per tant, la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarlo Stop and Go. Segons la DGT, cal extremar les precaucions si et trobes circulant per la Nacional 340. Recorda que a l'alçada de l'entrada de l'AP7 Benicarlo Peníscola et trobaràs amb les obres de desdoblament de la variant. A la resta de xarxa viària de la nostra comarca, normalitat segons la DGT.
Estar informado.
I anem a parlar dins de la mañana de COPE en el Maestrat de xarxa Ulldecona, ja que el grup escènic Ull de Teatre, en la col·laboració de l'Ajuntament d'Ulldecona, obri la temporada d'espectacles teatrals a la localitat d'Ulldecona i entre el 19 de setembre i el 16 d'abril s'ha programat una àmplia programació. Tenim amb nosaltres a Jaume Coll, que és el president de Ull de Teatre. Jaume, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Laura.
La veritat que molt contents i satisfets de poder-te saludar, perquè veiem que teniu una programació amb molt de nivell, tot espectacles professionals i que de bon segur faran gaudir no només a la gent d'Ulldecona, sinó també a tota la gent de les nostres terres.
Bé, pensa que Vinaròs, per exemple, o Benicarló, o Peníscola, o Sant Mateu, hi ha molts pobles, tenim moltíssima gent del Maestrat, clar, és el que diem a vegades, no? El Rousseny no és frontera de res. Nosaltres, el Ullacón, estem situats a un lloc, penso jo, entre el Maestrat i entre el Baix Ebre, tot i que som moncià, però a la programació, que ja portem 11 temporades, el dia 19 obrim la 12a temporada, i participa públic de totes les contrades, i això és el que ens anima, no?, a cada any a programar a través de la Fundació Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya aquests espectacles familiars adreçats a totes les famílies.
Uns espectacles que arriben, com tu dius, a la seva 12a temporada i la veritat que amb un total de 9 espectacles que estan destinats a tothom, no?
A tothom. És un producte artístic amb garanties de qualitat. Pensa que tots els espectacles que contractem passen un filtre, no? Estem parlant de teatre familiar, dels xiquets a partir de 2-3 anys hasta els adults. Per tant, és un producte amb garanties de qualitat, tal com comentava. Fomentem, d'una banda, l'entreteniment basat en uns valors. Contribuïm també a la dignificació de les arts escèniques, no només de Catalunya. Recordo que l'any passat una companyia valenciana, Maduixa Teatre, de Sueca, va estar actuant a la mateixa programació en un espectacle de dansa que es diu Doc i que després encara va anar per Europa i per França molt de temps. Vull dir, nosaltres no estem lligats més que un catàleg d'espectacles que tenim, que la majoria dels quals se van fer tant per Espanya com per Catalunya i que després tenim la sort de poder-los, si hi ha garantia de qualitat, de poder-los aplicar a la nostra programació. Per tant, és una programació innovadora i pensem que el públic ha de continuar venint, claro.
Anem a centrar-nos, per tant, en aquesta programació, una programació que arrenca dissabte 19 de setembre i en compte'ns, Jaume, quin és l'espectacle que podrem veure si ens acostem fins al Teatre Orfeo Montsià d'Ulldecona?
Bé, este dissabte 19 de setembre aperturem temporada amb el McLari, que és conegut a tot arreu, no?, perquè tant a les televisions de l'Estat com a les televisions de la Comunitat Valenciana quan existien, no?, o com aquí a Catalunya, té una llarga trajectòria. El McLari serà el que inaugurarà la temporada amb un espectacle de màgia que és el que hem contractat en base al que vam veure justament a Gijón, a una sèrie que fan del teatre per a niños i jóvenes que es fa a Gijón, no? Aquesta serà l'inaugural. Després el protagonisme l'agafarà molt enguany de la primera temporada amb el teatre musical, que està de moda, no?
Sí, sembla que està molt de moda ara el musical.
Ahir la nit, per exemple, per TV3 es feia a Catalunya Aixeca el Taló, que era un espectacle, bueno, un programa d'una hora i mitja aproximadament, i es van presentar els 6 nous musicals que es podran veure a partir d'ara, no? Nosaltres el que portarem a Ullacona serà uns clàssics, com és el Pippi Langstrump, o La Bella Dorment, o El Somriures i Llàgrimes, que és una aposta molt important perquè, a banda que ens va costar molt convèncer, entre cometes, no?, a la companyia, que és baixar a Ullacona per fer-la. Este muntatge es va fer l'any passat, el 2014, a Barcelona Ciutat, al Teatre Victòria, després al Teatre Gaudí, i tindrem la mateixa companyia amb el mateix equip tècnic i el mateix repartiment a Ullacona. Un altre musical, El Patato, d'Àngels Bases, que comença a fer temporada al Teatre Poliorama aquest mes d'octubre i novembre, i que va estar l'any passat al Festival Grec de Barcelona. Més coses. Bueno, si parlem de circ, el món de les acrobàcies i de la companyia Momusic Circus, també és un espectacle que fa 5 anys ja va participar-hi, no?, a la programació i que el públic molt ha reclamat. Si parlem de dansa contemporània, bé, és sorprenent, abans te parlava de Dot, de Maduixa Teatre, dels valencians, enguany la proposta de dansa és Bombolles de Paper, que és un espectacle, una proposta visual i plàstica molt bonica i en participació del públic. Parlem de titelles, bé, la companyia del Martí Doi, grup d'animació Xip-Xap, vull dir, fiquem una mica de tot, de totes les diferents disciplines teatrals que hi ha, perquè quedi entre 8-9 funcions, en el cas d'enguany, una programació ben acurada.
Una programació molt acurada i que, a més, enguany i com a novetat poseu el tema de la venda online. Podem comprar-les a través de la xarxa, no?
Sí, això ho hem aplicat nosaltres, ho hem muntat nosaltres mateixos a través d'una plataforma per tal de donar un servei als nostres espectadors, no? Sense necessitat aquell dia de passar per taquilla. És a dir, des de l'1 d'agost estem venent ja entrades, estem a un 80% de capacitat de venda feta del Teatre Orfeo Montsià, per tant, en aquests 12 dies o 11 dies que ens queden, d'aquí al dia 19, esperem completar el 20% per tal de que puguem plenar completament el teatre. És un servei que a través d'un TPU virtual cada persona pot des de casa simplement comprar les entrades i al mateix temps imprimir les entrades i amb un full amb les entrades impreses i es poden presentar a la porta del teatre per accedir a platea sense necessitat de fer cues, no? I a més sense cap cost addicional. Això és molt interessant perquè sabem tots que les plataformes que hi ha professionals, no? A més se cobren 1, 2 o 3 euros, no? per entrada.
Sí, per la gestió.
Per la gestió. Mm-hmm. I en aquest cas no és així. Per tant, entenem que és una aplicació que està funcionant molt bé perquè tenim pràcticament molt de venut, no? Però penso que és un procediment que ens servirà ja per a futures edicions, també.
Recordem el punt d'accés per a la venda online, sobretot per a la gent de les nostres comarques, que tal volta són gent que més fàcilment puguen accedir a aquesta compra per no tindre que desplaçar-se fins a Ulldecona. És www.ulldeteatre.org/entrades. A través d'aquest enllaç poden adquirir-les i imprimir-les a casa fàcilment, no?
Este enllaç, o inclús exactament, o el Facebook també, que estem allí a una aplicació, a un perfil que es diu Dissabtes de Teatre, i allí anem penjant tota la informació relativa a la programació. Per tant, estem molt satisfets hasta d'aquestes 11 edicions, esperem que aquesta 12 temporada que comencem ara sigui també molt fructífera, en col·laboració amb l'Ajuntament d'Ulldecona i en col·laboració amb els col·laboradors que tenim al programa de la genèric, diguem-ho així, de la temporada, perquè entre tots compartim experiències i ens ajudem mútuament per fer arribar la nostra programació a tothom.
Deia l'alcaldessa Núria Ventura durant la presentació d'aquesta nova temporada que Ulldecona sempre ha estat un referent i que ara se dona un passet més, se puja a l'esglaó. Podríem dir que hi ha un salt qualitatiu pel que fa a la vostra programació?
Sí, bueno, és que l'any passat va ser espectacular. Nosaltres ni ens ho creiem. L'any passat vam arribar als 4.800 espectadors i això no ens havia passat mai. Sí que cada any anem augmentant perquè l'espectacle s'ho val, no? Per tant, estem molt contents i satisfets. I enguany, que fa 20 anys que ens vam constituir com a Ull de Teatre, serà, per tant, la 12a temporada de la programació estable, el que hem volgut apostar és una aposta molt forta, fent programacions com aquests 4 espectacles de teatre musical que t'he comentat, o tot el demés, que... A veure, la societat civil del territori nostre, tots ens coneixem dalt a baix, no? Els pobles nostres tots som coneixedors des de fa molts anys. I jo crec que és important que aquesta mateixa societat pugui recolzar iniciatives com la nostra perquè, bueno, són espectacles fets i programats de gent que no som professionals, però que estem programant espectacles professionals amb criteri, amb garantia, i hi ha una miqueta de tot. Teatre, circ, dansa, màgia, teatre musical, animació... Per tant, jo crec que penso que la gent del Maestrat, la gent del Montsià i la gent del Baix Ebre hem de continuar tenint aquesta cohesió al territori, captant els públics. Sí que demanem sempre a la gent, al públic, escolta, digues a la teua família, als teus amics i dels amics dels teus amics que estem fent això a Ulldecona, no? Per fer justament sostenible de cara a la temporada i futures programacions amb ajut de l'Ajuntament aquesta programació.
Jaume, ja que parlem amb tu, que eres el president d'Ull de Teatre, això del que estem parlant són tot espectacles professionals, però vosaltres, Ull de Teatre, també no pareu. Conta'ns una mica quins són els vostres projectes a dia d'avui.
Bueno, com a col·lectiu d'Ull de Teatre ho hem tingut que parar, per raó. No? Som gent que estem posats en moltes activitats al municipi. Fa molts anys anàvem pels pobles, fa 20 anys fent teatre, fent bolos, però va arribar un dia que, per raons ja una vegada de salut o d'edat, vam creure convenient crear aquesta programació i, de fet, el traspàs va ser difícil de pair perquè estàvem acostumbrats a fer teatre.
Està dalt de l'escenari i no baix, no?
Està dalt de l'escenari i ara és al contrari, no? Per això ho tenim molt assimilat i el canvi va ser molt dur, no? Perquè, clar, tota la vida fent teatre, inclús alguns companys, jo no, però alguns companys meus continuen participant en La Passió, per exemple, o en el Centre Cultural. Vull dir, altres entitats que també fan teatre al poble. Però, vull dir, va ser molt fotut. Però però a hores d'ara tenim que dir que estem molt satisfets de que aquesta continuïtat que vam tindre el seu dia de passar de pujar a l'escenari per fer teatre, ara ho fem al revés. Nosaltres som els que organitzem el teatre i portem, a més, teatre professional. I això és bo, eh? Això és bo perquè jo crec que el programa ho posem al programa genèric, però diguem, t'ajudem a créixer. Això és un missatge una mica adreçat als xiquets, però a través dels pares i familiars, no? Tots volem cada dia saber més coses de tot, tots volem créixer més en saber, en tindre més cultura, en fer millor les coses, en ser més crítics inclús en altres mateixos, doncs, bueno, volem créixer també com a espectadors quan anem a veure un espectacle i poder tindre un criteri molt més sensible a l'hora de dir, escolta, aquest espectacle no m'ha agradat per aquest motiu, per aquest o per aquest, o aquest espectacle m'ha encantat perquè ha tingut això, això, això. I, per tant, jo penso que és una aposta molt bona i que esperem continuar-la molts anys, no?
I que també penso que és molt bonic, no?, que una afició que vosaltres heu tingut des de sempre, des de molts anys, estem parlant de 20 anys, no?, com tu comentaves, se puga traslladar a la gent de les nostres terres, no?
Sí, bueno, era un territori, o és un territori, que fer una cosa és fer alguna actuació puntual, no?, algun dia, algun mes, algun cap de setmana, però crear una programació estable, no és per dir-ho, però no és fàcil. Has de tindre uns coneixements base del que has anat tu mateix donant en compte, assistir a moltes fires, a moltes mostres, a molts esdeveniments, anar a fer sempre un seguiment diari, i t'he de dir una cosa, quan haurem començat 2-3 bolos d'enguany, haurem arribat a final d'any d'enguany, i estarem mirant coses per l'any que ve, no?, perquè afortunadament dins la crisi l'activitat de les companyies no para, o sigui, el cervell de la gent professional de les companyies de teatre de tot arreu d'Espanya i de Catalunya no paren de pensar, no? Perquè, bueno, en primer lloc perquè tenen que treballar, però estan fent coses majíssimes, molt boniques, la gent s'ho està currant molt i nosaltres tenim, en certa manera, en aquest cas com a programadors, l'obligació de poder compartir aquests espectacles portant-los molt propet de casa sense necessitat d'anar a Castelló o a Vila-real, tot i que Vila-real està aquí 4 passes, no? Mm. O a València, o a Barcelona, o a Tarragona, o a Reus. Jo penso que és una programació única al territori, perquè 8-9 funcions, que jo sàpiga, aquí a la nostra zona no es fan, no?
Doncs Jaume Coll, president del grup escènic de teatre Ull de Teatre d'Ull de Cona, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos aquesta acurada programació que heu preparat, i esperem que, com tots els anys, siga un èxit de públic. Gràcies i bon dia.
Esperem que sigui així. Laura, moltíssimes gràcies a vosaltres per tocar-nos.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs. Del 7 al 20 de setembre gaudeix de les festes patronals de Peníscola 2015. Festes declarades d'interès turístic nacional. Festes en honor a la Verge d'Ermitana, del 7 al 20 de setembre a Peníscola. Actuacions del grup de danses, moros i cristians, vespres taurins. No passaran, ball al parador de festes, penyes a la platja, més de 150 actes per gaudir de l'últim tram de l'estiu. No te les pots perdre. Festes patronals de Peníscola.
La 1:23 de la tarda i precisament sobre les festes patronals de Peníscola anem a parlar a continuació. Recorda que avui és el dia de la seva patrona. S'ha fet missa concelebrada amb l'actuació de la Coral Polifònica de Peníscola i també l'ofrena floral. I en aquests moments està actuant el grup cultural de danses amb la intervenció dels dansants i llauradores acompanyats per l'associació musical Mare de Déu de l'Ermitana, Dolçaina i Tamboret. Recorda que aquesta tarda a partir de les 5, últim dia de novenari en honor de la patrona, i processó pels carrers del nucli antic en la qual el poble de Peníscola, juntament amb dansants, llauradores, cavallets, pelegrines i moros i cristians, acompanyen a la Mare de Déu. De tornada al santuari, a la plaça de la Mare de Déu, cant de la Salve i solta de coloms a càrrec del Club Colombòfil Missatgera de Benicarló. En acabar, segona actuació del grup cultural de danses amb la intervenció dels dansants i llauradores, els cavallets i la representació final de la popular dansa batalla de moros i cristians. en acabar Bombardeig de Trons, que coronarà aquest acte tan emotiu a càrrec de Pirotècnia Tomàs de Benicarló. I a mitjanit, ball amenitzat per l'orquestra La Tarantela al Parador de Festes de Penyíscola. Tenim també declaracions de Raquel París, que és la regidora de Festes a l'Ajuntament de Penyíscola, i que ens fa una valoració sobre com han transcorregut els actes al llarg d'aquests dies d'inici de les festes, dies grans de la ciutat de Penyíscola i que s'encetaven aquestes festes el passat dilluns 7 de setembre. Escoltem a Raquel París.
Bueno, la valoració de les festes, la veritat que està sent molt positiva. Finalment vam tindre que fer l'acte de proclamació pues, en el Palau de Congressos degut a el temps, les circumstàncies climatològiques. Ens vam reunir la reina de les festes, Carme Castell, Andrés, l'alcalde i jo, per decidir a veure finalment a migdia del dia 7 finalment on fèiem l'acte, perquè bueno, plovia moltíssim, vam agotar el temps límit i finalment vam decidir fer el Palau de Congressos, no arriscar-nos i fer-ho allí. De veritat, la gent està igualment molt contenta perquè l'acte va sortir, la veritat, que molt bé. I bueno, un inici de festes, encara que ha passat per aigua, pues la veritat que molt bé. Després, el dia 8 de setembre, van començar ja en els dies dedicats a la nostra Mare de Déu de l'Ermitana. Com ja sabeu, aquests dies estan plens de color, d'alegria, d'il·lusió, d'emocions. Bueno, qualsevol penyíscola jo penso que vos diria que no se poden descriure només en paraules. I bueno, ahir van començar, com ja he dit, en l'homenatge a la nostra Mare de Déu de l'Ermitana, la Nativitat de la Verge. Pel matí mos va ploure una miqueta, però bueno, els dansants van ballar de totes formes se van realitzar els actes, per cosa que demostra la devoció que se té en este poble per la nostra patrona i que volem seguir en les tradicions, ploga, nevo o faiga lo que faiga. Bueno, després, avui, este mateix matí és l'ofrena floral a la Mare de Déu, també, i per la tarda continuem en les actuacions dels dansants, de la dansa Batalla de Moros i Cristians, dels cavallets, la lloa de les peregrines, bueno, un seguit d'actuacions. La veritat que val moltíssim la pena vindre a visitar-nos, vindre a veure-ho i jo vos invito a tots ja a que vinguéssiu a disfrutar de les nostres festes i a disfrutar de les nostres tradicions.
Convidats estem, per tant, a les festes patronals de Penyíscola. Convidats esteu tots vosaltres, els oïdors de la mañana de COPE, en el Maestrat. Te recordem també que demà dijous és el dia de les mestresses de casa. A partir de les 11, missa amb l'assistència de l'Associació d'Ames de Casa i Consumidors a l'Església Parroquial de Santa Maria. A les 2 de la tarda, dinar de l'Associació d'Ames de Casa i Consumidors a un conegut restaurant de la localitat. A partir de les 16:30, primer dia de la Lligueta de Guinyot. I a les 4:30 s'iniciarà la Festa Taurina. Hi haurà entrada en comitiva anunciadora de la Festa Taurina per part de la reina de les festes i la seua cort d'honor, autoritats, comissió de festes, comissió taurina, xarangues i penyes. Les primeres jòniques estaran dedicades exclusivament a l'afició femenina. A partir de les 5 de la tarda, bous de la ramaderia Faet d'Almenara i solta de vaques per la platja de la ramaderia Hermanos Colom Martí de Penyíscola. I entre les 19 i les 19:30, descans i se farà el berenar taurí. A partir de les 5 de la tarda, primer dia també del concurs local de Guinyot per parelles. I a les 10 de la nit, actuació de flamenc del Centre Cultural Andalús de Penyíscola a la plaça Santa Maria, o coneguda també com la plaça de les Caseres. A les 23 hores, inici del cercavila de la penya Racó Calent amb l'animació d'una xaranga. En acabar, inauguració del recinte de les Prenyes. Recordeu que estan ubicades en plena platja sud. A les 23:30, bou envolat de la ramaderia José Vicente Machancoses de Picassent, València. I a les 12 de la nit, ball amenitzat per l'orquestra El Ágora. A les 12 de la nit també opening party a la penya Sense Nord. A les 3 del matí, animació de la xaranga Alli Pebre al carrer Saiz de Carlos. Una animació que serà el preàmbul o el tret de sortida del No Passaran. Recorda, a les 4 del matí, entrada de vaques de la ramaderia David Marín Cucala de Santa Magdalena de Polpis. Aquests són els actes previstos per al dia demà. Recordeu, actes dedicats sobretot a les mestresses de casa, que són les protagonistes de la primera jornada de bous, de la primera jornada taurina. Així arribem quasi a la 1:30 de la tarda.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
¡Atención, estudiantes! Arranca un nuevo curso y en Electro Hiper Europa encontraréis todo lo que necesitáis. Tablets de 7, 9 y 10 pulgadas, fundas y gran variedad de accesorios. Además, en Electro Hiper Europa disponemos de ordenadores portátiles especial educación. Y como siempre, puedes financiar todas tus compras. Electro Hiper Europa. Precios bajos siempre.
I abans d'arribar a la una i mitja de la tarda, un anunci d'última hora. Protecció Civil Benicarló informa que diumenge 13 de setembre efectuarà una sortida per a repassar les zones de búsqueda de Heidi, la dona desapareguda al mes d'agost a Benicarló. El punt d'encontre per a aquesta sortida serà el mercat d'abastos a les 9 del matí. Així que us esperen a tothom que vulga col·laborar. Acabem així el programa d'avui. Recorda que tornem com sempre demà a partir de les 12 i mitja, així a la mañana de Cope en el Maestrat. Adeu.